Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, cada diumenge a aquesta hora. Elisabet Pedrosa, bon dia.
Bon dia.
Tot a punt?
A puntíssim.
Avui què aprendrem, a veure?
Avui llançem una pregunta, ens fem una pregunta. Hi ha sexualitat durant la infància?
Doncs som-hi.
Doncs tot seguit la respondrem.
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Una vegada, quan jo vaig tornar a casa, vaig dir que hi havia un llibre que hi havia dues persones que estaven follant, que els seus aus estan a dintre la vulva. I això vol dir follar i donar-se un petó a la boca mentre... Ningú m'ho va explicar, però i jo ja ho sabia. Els nens tenen pito i les nenes tenen vulva, o sigui que és diferent. M'han explicat això a l'escola.
Avui a l'ofici d'educar la sexualitat infantil. Quan hem de parlar de sexe amb els nostres fills? Sempre, diu la psicòloga Elena Crespi al llibre Parlem de sexe a casa. Hi ha famílies que no s'atreveixen a treure el tema per vergonya o per inexperiència. I d'altres que confien que amb una capsa de preservatius ensenyaran els seus fills a saber tot el que cal saber. Però quina és l'opció més correcta? Des de quan hi ha sexualitat en la vida d'una persona? Per què evitem parlar de la sexualitat infantil com si no existís? Fins a quin punt no parlar-ne desprotegeix joves i criatures? Com es construeix la sexualitat infantil i com es pot acompanyar aquesta construcció? Per parlar de sexualitat infantil ens acompanyen
Elisenda Pasqual, psicòloga i autora dels llibres Criar i jugar i L'ombra de la Clara. Marta Butjosa, mestra de secundària i autora d'Educar amb consciència. I Lorena de Mayo, psicòloga i educadora sexual.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
La sexualitat es construeix des de l'inici, no a l'adolescència, sinó molt abans. Alba Soler.
Molt benvingudes a Elisenda Pasqual, Marta Butjosa, Lorena de Mayo. Avui aquesta sexualitat infantil, de fet aquest programa va néixer perquè la temporada passada vam dedicar un programa als abusos sexuals a menors i vam entendre, parlant, entre d'altres, amb l'Elisenda Pasqual, que calia fer una segona part parlant de sexualitat infantil perquè era una mica el pal de paller d'evitar els abusos sexuals. Recordem el que ens va dir la psicòloga Carme Gálvez de la Fundació Joventeny i la psicoterapeuta Alba Soler.
Sembla que ha estat sempre un tema tabú, el tema de la sexualitat en la infància, i que ara que surt tant a la llum fa com por, fa com respecte, o la gent s'espanta, quan és un tema que ha existit sempre, el que passa que fins ara no s'havia donat visibilitat. Semblava que la infància era una infància feliç, que no hi havia problemes, que les famílies i la societat la podien protegir, i hem vist que això no és veritat. I si no se'n pot parlar i posar paraules, difícilment les podrem protegir. No?
Jo hi afegiria, com que l'educació sexual, o diríem de com acompanyar a la construcció de la sexualitat, ja és un tema que ens costa. Jo no diria com hem de parlar del tema de l'abús als nens, jo diria com hem d'acompanyar la construcció de la sexualitat, i dintre d'aquest acompanyament, si entenem que la sexualitat és íntima i que la sexualitat necessita un límit de respecte, a partir d'aquí ja estem parlant de lo que és un abús. I tant a nivell de família, de pares i mares, com mestres, educadors i totes les persones que estiguem en contacte amb els nens i nenes.
A partir d'aquí és que vam pensar, ja ho dèieu, era un tema tabú encara, costa molt parlar de la sexualitat infantil. Des de quan hi ha sexualitat a la vida d'una persona? I per què ens costa tant parlar-ne, posar paraules, trobar-nos amb l'expressió de la sexualitat de les criatures?
El que penso és que això de trobar paraules ens costa perquè, com que nosaltres no hem rebut una educació a casa sobre aquest tema, com que no se'ns n'ha parlat, són paraules que no hem sentit. I llavors és un discurs que hauríem de crear nosaltres i l'hauríem d'inventar, no? Prendre consciència, decidir què volem explicar, com ho volem explicar. I com que no tenim aquest referent ni a l'escola més tècnic, i però a casa no el tenim la majoria, doncs per això ens costa trobar paraules.
Sí, crec que també la sexualitat s'ha basat molt en un encontre genital, no? També escoltàvem aquesta criatura que narrava el que volia dir follar, no? Que volia sempre tenia una implicació.
I com reien dir-ho, eh? Sí, és a dir, qui li ha transmès aquesta vergonya?
Bueno, és que el silenci...
A l'hora de parlar d'aquests temes.
Clar, és el que de la Marta, no? El silenci al moment, al voltant de certes temàtiques, també donen molta informació, no? Quan hi ha un silenci molt gran al voltant de la sexualitat, les criatures aprenen que és una temàtica que amaga alguna cosa, no? Que ens incomode o que no hi troben paraules. Però, clar, l'estar molt vinculada per educació, per cultura judeocristiana, a un coit, no? A una interacció entre genitals, i a l'haver estat molt castrada i molt censurada, clar, ens falten moltes vegades paraules i ens falta com un comportament naturalitzat per entendre que la sexualitat és molt més que un encontre genital i és molt més que els genitals, no? La sexualitat és una energia de vida i és inherent a l'ésser humà perquè som éssers sexuals, la nostra reproducció sexual, no? Doncs tots aquests conceptes que ningú ens els ha explicat, no? Com bé deia la Marta, que tenim ganes de transmetre'ls des d'un lloc més endreçat, més coherent, més sa, amb més llum, amb menys pes i amb menys càrrega, doncs ens hem de deconstruir i reconstruir, no?, per poder-ho acompanyar així.
Lorena, com li explicaríem al Jan què és la sexualitat? Així, el Jan té 8 anys.
Bueno. Bueno, básicamente, cuando hablamos de genitalidad, nos estamos olvidando que hay una construcción cultural que empieza desde antes de nacer, ¿no? Ya cuando hay una fantasía de hijo, de hija, de hije, hay un montón de proyecciones, ¿verdad? Que ya una filósofa, Judith Butler, decía, bueno, es como un texto, un guión de una obra de teatro que está escrito antes de que nosotros nacemos. ¿Y cómo no transmiten cuál es ese texto, ese guión? Bueno, es a través del hablar o del no poner palabras, ¿no? ¿Y cómo transmitimos a los niños? Bueno, es inicialmente empezar a transmitir cómo se espera la vinculación de esta personita con los demás y con su propio cuerpo, ¿no? Porque las primeras cosas que nos toca hablar cuando trabajamos en educación es, bueno, cómo nacemos, de dónde venimos, cosa que cuesta mucho también. Y también,
cuesta.
Bueno...
No es... ¿Per què costa? ¿Per què ens costa? Potser bueno. La Marta ens deia, és que nosaltres no ens ho van explicar, no? Però, clar, ja ens hem fet adults i ara ja ho sabem explicar. Per què ens segueix costant?
Bueno, como decía Elisenda, ¿no? Esta cultura judeocristiana que nosotros... tenemos tan arraigada, nos ha dicho que hay cosas de las que no se habla. Y llegamos a una sexualidad adulta desde el no hablar, desde el no conocernos, ¿no? En la educación formal, históricamente tenemos matemáticas, lenguas y demás, pero no tenemos un lugar donde aprender de nuestros cuerpos, nuestros sentimientos, nuestros vínculos con los demás, donde decir que no, que nos gusta, que no.
Sí, además yo también afegiría, ¿no?, que en relación a com, ¿no?, la pregunta que le has fet a Lorena de per com li explicaríem a una criatura o per què ens coste, precisament com que tenim la sexualitat molt vinculada a l'etapa adulta o a una etapa adolescent o a una etapa genital, se'ns fa difícil pensar que li hem de parlar de sexualitat a una criatura que encara no ha arribat a un despertar sexual o a unes característiques sexuals secundàries, no? Per què? Perquè tenim relacionada la sexualitat amb un despertar hormonal. I això està desendreçat. No?
Això és fals?
Això és fals.
I què és el que és verdader? Doncs... És a dir, sexualitat n'hi ha a partir de quan? I què hi ha?
La sexualitat és inherent a la vida. Per tant, des del moment que apareix vida, apareix l'energia sexual, que és l'energia creativa, que és l'energia creadora, que és l'energia de vida, i la sexualitat està molt més extrapolada a lo genital. Un bebè, és a dir, un dels principals tabús del patriarcat és la sexualitat materno-infantil. És la sexualitat que experimenta una mare amb la seva cria. Aquest contacte, aquesta olor, aquest pell amb pell, aquest despertar instintiu, mamífer, no? del desig d'estar en contacte constantment, això és sexualitat. El que passa és que els adults, quan pensem en sexualitat, pensem en un acte sexual, en un coit.
Clar, algú podria dir, m'està parlant d'una cosa incestuosa. No, no. Exacte, estem parlant d'això. No. De què estem parlant?
Estem parlant d'un intercanvi emocional, d'un intercanvi de vincle que genera realment, no?, un vincle amorós i un vincle real a la vida, que és que les persones humanes som éssers mamífers. Per tant, quan nosaltres naixem i apareixem a la vida, el que necessitem és sentir que a fora ens cuiden, ens estimen i ens mimen.
Existeix sexualitat des de sempre. Què hem de distingir de la genitalitat? Carme Gálvez.
A L'Ofici d'Educar hem preguntat a l'Elisenda Carot de l'Apocalipsi, l'està passant. Quan vas sentir a parlar per primera vegada de sexualitat?
Vaig sentir a parlar per primer cop de tot el que tenia a veure amb sexualitat a l'escola. I si no recordo malament, devia ser a quart d'EGB, amb 9 anys, que una professora nostra, la Glòria i la Mercè, ens van portar especialistes en matèria, i sí que recordo el típic de parlar del preservatiu, de fer una classe pràctica de col·locació del preservatiu, però també és veritat que aquesta és la vegada que ho recordo de manera més explícita, però sóc incapaç de recordar quan es manifesta per primer cop el meu interès per la sexualitat i quan se m'explica. Jo als 9 anys, quan rebo aquesta classe, recordo que era una cosa molt natural i molt adquirida a la meva vida. Per tant, entenc que això devia ser una tasca dels meus pares, ja des de petita, intentant incloure i normalitzar el que és la sexualitat. De fet, a casa se'n parla amb naturalitat. No és que se'n parli voluntàriament com un tema, com aquell qui parla del Barça i de Messi, sinó que és una cosa que hi és present, però sense tenir un excessiu protagonisme.
I Elisenda, quina va ser la primera pel·li que et va despertar aquest interès?
Va ser El Lago Azul, i sí que recordo que hi ha una escena que ella li baixa la regla, després té una trobada així com amorosa, sexual, més o menys balada amb els cànons de Hollywood de l'època, i sí que recordo que em va impactar molt aquella escena. I després una altra escena de El Nombre de la Rosa, curiosament, que tenia un referent sexual amb aquesta pel·lícula.
Ella ho va viure de manera natural. Tasca dels pares, tasca de l'escola. De qui és tasca acompanyar aquesta construcció de la sexualitat? Que ara em direu com es pot anar construint, no? I quins són tots els ingredients que aniran influenciant en aquesta construcció de la sexualitat?
És tasca de tots. I perquè al final també la societat també educa, no? I com vivim la sexualitat des de la societat és molt important, sobretot en els adolescents, que és el que jo veig més cada dia. El que m'ha sobtat del que deia ella és que no era conscient de quan n'hi havíem parlat. I jo crec que hauríem d'aclarir que potser no se n'ha de parlar, però sí que s'ha de viure amb una certa naturalitat. Podem parlar de sexualitat obertament doncs a partir de la 12, 13, potser aquesta edat, no? Quan comencem o quan el nen o la nena comença a manifestar algun indici, no? De que val la pena que parlem d'aquest tema. Però parlar obertament i explicar les coses obertament, jo penso que hauríem de deixar-ho una mica d'això per l'adolescència.
Què en penseu?
Jo puntualitzaria, no? Perquè justament quan estava investigant una mica per el tema de l'abús sexual, una de les coses amb les que em vaig posar a investigar, perquè és un tema que precisament m'interessa molt, és l'accés que tenen les criatures a la pornografia. Sí, pornografia adulta, sexualitat falocèntrica, no? Tot un arquetip d'imagineria molt, molt, molt patriarcal, no? Molt submissiu cap a lo femení, i la mitjana d'aquest país...
Sí, són els 9 anys. Sí. Però clar, això és, diguem-ne, que no haurien de tenir accés a això.
Clar, però el tenen.
Clar.
No? Llavors, aquesta responsabilitat
tenen, sí,
que crec que ha de ser compartida, família-escola, moltes vegades aquest pont no existeix, no? Seria l'ideal, no? Que hi hagués realment una tribu i una comunitat on tot això es pogués estar compartit i es pogués estar debatut, però la realitat és que les criatures, sobretot al voltant de la primera comunió, que encara és un ritual judeocristià que se segueix practicant, reben el seu primer telèfon mòbil. I quan una criatura amb un telèfon mòbil busque teta culo,
sí, sí,
el primer que li apareixen són 56.000 vídeos o pàgines web, no?, gratuïtes d'accés a una pornografia molt mainstream, perquè hi ha diferents tipus de pornografies.
Clar, però aquí estem posant el pedaç, no? És a dir, això no és el que voldríem o el que hauria de ser, sinó que estem intentant posar el pedaç a una situació que ja no és la que hauria de ser.
Que no és sana.
No és sana.
Sí, yo creo que nosotros cuando pensamos a partir de qué edad y desde qué actores sociales tenemos que hablar, en realidad tenemos que tomar contacto con que siempre estamos hablando, siempre estamos generando discursos, tanto desde la escuela, el secundario, desde la familia, desde todos los ámbitos donde, bueno, estamos todo el día. Y desde que nacen, niños y niñas están recibiendo, bueno, este dato de cómo me vinculo con los demás, cómo me vinculo con mi cuerpo, cómo recibo primeras caricias, cómo no, cómo se me trata, cómo puedo permitir que me traten y cómo no. Todo esto, que parece tan lejano a la sexualidad, luego terminan siendo aquellas herramientas con las que llegamos, por ejemplo, a los 9 años, para pensarnos y protegernos de cualquier violencia de género, por ejemplo, abuso sexual infantil, ¿no? Por eso me parece importante poder pensar cuáles son esas herramientas con las cuales los niños, las niñas y las niñas luego salen al mundo, y ahí ya nos asustamos cuando son adolescentes y decimos, uy, ahora van a empezar a tener un montón de vínculos que ja no supervisamos com quan eren xicos.
No parlar-ne desprotegeix a les criatures davant d'un suposat situació d'abús, sí, que pot ser sexual o no? Les estem desprotegint?
Desprotege. Y además genera una idea de que la sexualidad, el cuerpo, el placer es algo malo, es algo oculto, es algo asqueroso. Hay zonas del cuerpo de las que no se hablan porque son más sucias que otras, ¿no? Genera esta idea el no hablar.
La sexualitat es construeix des de l'inici, no a l'adolescència, sinó molt abans. Alba Soler.
Hem començat escoltant criatures i seguim amb el testimoni del Jan. Escoltem el que sap el Jan sobre què cal per tenir un fill i com neixen els nens. Aquesta és la gran pregunta.
Perquè tinguin fills, té que haver-hi una parella que s'estimi. En el llibre del cos humà explicaven de com neixen els nens. Primer estan a la panxa, petits, i després evolucionen a una mica més gran, a mitjà, a una mica més gran, i quan estan al segon més gran, el treuen.
Després ja és la construcció que cadascú fa del relat de com passa, d'on venen els fills. Clar, nosaltres a casa parlem, no en parlem, com en parlem? Li hem de dir, tu saps, fill, d'on venen els nens o no, o tu saps? I després, com a pares i mares, clar, som models sobre les relacions afectives, quin paper podem fer en aquest sentit?
Bueno, jo crec que una mica en funció del que deia la Marta, no? Abans és no avançar-nos. O sigui, no avançar-nos amb el sentit d'esperar a observar quina és la realitat que viuen les criatures, no? Perquè, clar, començar a parlar sobre d'on venen els fills i les filles amb una criatura que no està aquí, que encara no s'ho pregunte, és avançar-li una etapa, no? Ara sí, és veritat, no? Estar atentes a dir, bueno, doncs això és una realitat que pot ser, hi ha un germanet o una germaneta d'un amic que arriba, o estic embarassada, això, no? Ho hem de poder començar a observar a través dels contes, deixar contes a l'abast, no? Veure quin és l'interès real de la criatura. I per mi sempre, sempre que es parla de qualsevol temàtica i de la sexualitat encara més, la pregunta primer la fem nosaltres, no? Quan una criatura comença a parlar d'alguna cosa o ens pregunta algo, el primer que nosaltres hem de fer com a persones adultes és preguntar-li, i tu què penses d'això? I tu què en saps? No? I aquelles paraules o aquell llenguatge o aquella construcció que la criatura s'ha fet, doncs ja ens dona pistes per saber més o menys per on podem anar per no avançar unes etapes, doncs, que potser encara no han arribat. No? Alhora que, recollint amb el que deia la Lorena, sí que és important, i sobretot amb la prevenció de l'abús i del bon tracte i del plaer i del consentiment, doncs són temàtiques que s'han d'anar treballant i parlant, però no cal que estiguin centrades només en la sexualitat o en la genitalitat. És a dir, el plaer, el consentiment i l'abús són temes extrapolables a qualsevol àmbit de la vida de les criatures, i és aquí on comencem a generar una cultura de la cura, diguéssim.
Però és curiós perquè ells, entre ells, a certes edats, en parlen, i riuen, i es comuniquen, i fan les seves pròpies versions de com són les coses, no? I diríem que hi ha com una informació alternativa que corre entre amics, entre amiguets i amiguetes.
Sí, que és aquesta la que hem de puntualitzar, no? Perquè moltes vegades sents frases o et pregunten coses i dius, oi, aquesta pregunta és una mica estranya. I llavors és el moment de començar a observar què és el que sap i d'intervenir, no?
L'educació afectiva i sexual és un pilar més de l'educació dels fills. Helena Crespi.
Hem escoltat el Jan, de 8 anys, i escoltem un de més gran, el Pol en té 15. Què li van explicar durant la primària i la secundària sobre sexualitat?
Quan anava a l'escola recordo que ens van començar a explicar una miqueta a 5è i a 6è sobre com és el cos humà, les diferències que hi ha entre el sexe mascle i femella, i també el cicle reproductor. I llavors ja quan vam arribar a l'institut sí que van començar a entrar en temes de la sexualitat, com es fa un fill, com tenen les relacions sexuals la gent que s'estima i ho fan per mostrar el seu amor.
I què penses de la sexualitat, Pol?
Jo crec que la sexualitat és una part bonica de la vida perquè així podem mostrar el nostre amor cap a una persona i és l'eina per tindre un fill i per conviure amb una persona que ens agrada.
I creus que et van donar prou informació, Pol?
Jo no tinc tan clar si des de petita em van explicar tota la informació necessària, però potser sí que és més necessari que comencin ja des de més petit, perquè és molt important, perquè a vegades hi ha episodis com violacions o coses de l'estil, perquè no s'ha explicat del tot bé i potser la gent ho fa sense saber bé les conseqüències.
Pregunta important que ho dèiem ara, per quines vies t'ha arribat la informació, Pol?
La informació sexual majoritàriament m'ha arribat pel canal dels amics. La informació de com són les pràctiques sexuals les captem a base dels vídeos pornogràfics i també a l'institut expliquen sobre aquests aspectes perquè sapiguem i no cometem errors.
I tu creus que la informació que surt en aquests vídeos pornogràfics és com la vida real?
La informació que surt en aquests vídeos pornogràfics no és real. Ja vam tractar sobre aquest tema en una xerrada de classe perquè és molt masclista, no és gens parell el que és a la realitat. Jo no ho conec ben bé a la realitat, però pel que m'han explicat és molt diferent. Els vídeos pornogràfics enganyen a la gent.
Això diu el Pol, que els vídeos pornogràfics enganyen a la gent. En la formació els hi diuen, però després els miren. Que hi hauria una certa contradicció aquí. Elisenda Pasqual, Marta Butjosa, Lorena de Mayo, avui parlem de la sexualitat infantil. Bàsic poder acompanyar aquesta sexualitat infantil perquè no hi hagi abusos. El Pol ens ha dit moltes coses. A mi m'agradaria conèixer què en penseu. Del que diu, del que no diu.
Home, a mi d'entrada m'alegre, no?, poder escoltar un adolescent de 15 anys parlant de que té informació, que a l'institut es nombre aquestes violències, no?, pues molt invisibilitzades o poc nombrades dins de la pornografia més mainstream, i alhora crec que hi ha un treball social molt més gran perquè sí, aquest accés no estigui tan disponible, o perquè hi hagi disponible un altre tipus de pornografia que no és gratuïta, no?, que presenta una afectivitat i presenta una sexualitat i presenta unes relacions intrahumanes que no són tan heteronormatives i que són molt més reals i molt més autèntiques, no? I jo també, escoltant-lo, crec que tampoc es diferencia tant de la meva època quan m'explicaven l'educació sexual, no?, que hi havia molta biologia, molta reproducció, molt cicle menstrual, no?, que s'agafa una mica amb pinces. Jo crec que ara això també s'ha incrementat, però a mi el que sí que em falta, no?, és sentir que realment a les escoles i als instituts es comença a parlar de plaer, d'afectivitat, de masturbació, de permisos, de consentiments, no?, de quines censures també la història més judeocristiana o més patriarcal ha col·locat damunt dels cossos que es denominen femenins i quines censures o no censures no s'han col·locat damunt dels cossos que es denominen masculins. Tota aquesta diferència de gènere, que també la primera criatura que escoltàvem en feia referència, no?, els nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Bueno, també hi ha criatures que, depenent dels seus genitals, no es defineixen com a gènere, no?, i crec que són conceptes que dins de la sexualitat també haurien de tenir cabuda, que estan entrant en els sistemes escolars i que per mi és molt important, no? No sé, tu estàs dins d'una escola,
sí,
també.
Sí, és que jo pensava que...
Tu estàs en una escola. Sí. A veure, de tot això que diu que no s'explica, s'explica, no s'explica i com s'explica, Marta?
Mira, lamentablement a l'escola, que està dintre d'una societat, no?, quan hi ha un tema d'abusos, doncs llavors de seguida apareixen xerrades per parlar dels abusos. I ara, però és molt recent això, sí que he estat en una xerrada amb una llevadora parlant del consentiment, no?, de que si una noia o un noi diu que no, és que no, i el no té un valor, etc. Però és una cosa que és recent i és sempre a conseqüència del que està passant, no?, que si el que està passant les manades o aquestes situacions. Sempre anem a remolc de l'últim moment. No hi ha una política clara en educació sobre què es vol fer en aquest tema.
Què diuen els joves quan passen coses com això que va passar de la manada, si el consentiment, no consentiment? Quines opinions sents? Ells tenen clar que si jo dic no és no i s'ha acabat?
Doncs lamentablement alguns sí, alguns no.
moltes vegades també tenen la sensació, i això està passant, els nois se senten molt pressionats, com que són els dolents de la pel·lícula, i com a defensa, no? Doncs actuen contra les noies. I això està passant, de pensar que, bueno, que les noies, pues, elles tampoc són unes santes, no sé què, aquesta mena d'actitud, perquè des dels mitjans és com que es culpabilitza, doncs, la figura masculina. Jo el que penso és que la sexualitat adolescent el que fa és reflectir la societat en la que vivim, i la societat en la que vivim és extremadament materialista, i el sexe s'ha convertit en un bé de consum com qualsevol altre. Llavors, és lamentable, eh? Jo dic, em sap molt de greu, però el que escolto és que consumim el nostre cos, no? Fem servir el nostre cos, doncs si vull fer això ho faig, si em ve de gust fer allò ho faig, sense pensar en les conseqüències que això pot tenir, doncs, per al meu benestar emocional. Nosaltres, des dels instituts i les escoles, doncs, ens hem preocupat molt de donar informació, però, clar, aquesta informació era molt una informació pràctica, d'aprendre a posar un preservatiu, que això pot aprendre qualsevol, no necessitem anar a l'escola per aprendre a posar un preservatiu, i el missatge, diguem, subtil i que hi ha sota de tot això és: fes el que vulguis, sempre i quan no et quedis embarassada o agafis una malaltia de transmissió sexual. I el resultat de tot això, doncs, és, almenys el que jo veig, uns adolescents que no es volen vincular emocionalment, que quan els hi preguntes estàs enamorat, no, que això duele mucho, no. Però sí que volen tenir, doncs, diverses parelles, també perquè estem també en una societat que tot és façana i aparença, per tant està bé i és divertit i queda molt bé, doncs, tenir diverses parelles, però la realitat és que emocionalment hi ha una mancança bastant profunda.
I curiosament el Pol ens deia que ell vinculava la sexualitat a estimar.
M'ha sorprès, però penso que és aquest punt d'amor romàntic, no? aquesta fantasia, però no tenim encara entre els adolescents el que és l'amor real i en sentit ampli.
Per mi, és abans que parlar del judeocristianisme, no hi havia el concepte de la Santíssima Trinitat, que a mi em tenia molt confusa quan estudiava religió, de fet encara no l'he acabat d'entendre, però quan vaig posar-me una mica a treballar el tema de la sexualitat, vaig comprendre que la Santíssima Trinitat és el plaer, el sexe i l'amor indivisibles. Sí, llavors, si nosaltres...
Carai, ara acabes de fer una definició, torno a dir això.
La Santíssima Trinitat és la no desconnexió del sexe, de l'amor, de la sexualitat, del plaer i de l'amor. Sí, però no l'amor romàntic de la mitja taronja, sinó l'amor cap a un mateix, cap a una mateixa. Perquè
cap als altres. No?
Exacte, si aconseguim no desconnectar les criatures d'aquesta Trinitat, al llarg de les etapes evolutives, al llarg de la seva sexualitat, des de quan mamen al pit de la mare, des de quan oloren o escolten el batec del cor de la mare, des de quan fan el pell amb pell, des de quan evolucionen i s'experimenten amb els genitals o quan controlen els esfínters, cada una de les etapes té una zona erògena que genera plaer, que genera amor propi, que genera, no?, capacitat d'estar a la vida i que té relació amb la sexualitat. I això per mi és l'important, no? Comprendre que la sexualitat és un fil, com, no? és un cable de llum que acaben sent una bombeta en una etapa adulta possiblement, però que si aquest fil l'anem tallant i l'anem limitant i l'anem castrant al llarg de la vida, la desconnexió entre l'amor, la sexualitat i el plaer, pues és el plat de cada dia que ens trobem, no?
Sí, históricamente la educació sexual pasó de ser un tabú, que no entraba en las instituciones formales y que se dejaba más en, bueno, en lo que cada familia creía. Y luego cuando ingresa desde el miedo, ¿no? Y el miedo a enfermedades, el miedo a vínculos no deseados. Y este pasaje al educar en placer, en la capacidad de agencia de cada persona, bueno, es muy nuevo. Y sí, me quedo pensando en esto de la pornografía, que en todas las etapas de la vida buscamos información que nos diga de qué se trata el mundo en el que estamos. Y cuando esa información no la recibimos, queda como un vacío que la llenamos de fantasías. Inicialmente, padres y madres son quienes dan esta información. Y después los que empiezan a tener más peso son el grupo de pares, ¿no?
Los amigos y las amigas.
Exacto. Mm. Y bueno, y ahí obviamente que se generan relatos en esta horizontalidad, pero también se buscan relatos todo el tiempo afuera. Y la pornografía es un relato que está muy a la mano.
pero es un relato que también nos habla de lo que nuestro mundo adulto produce y rechazamos, no queremos ver, porque esos son relatos producidos por nosotros también, ¿no? Esta sociedad patriarcal genera este tipo de relatos. Le brindamos esta narrativa posible para su vida. Y la sexualidad, que es, siempre la pienso como el punto medio entre lo que ha sido mi historia y lo que es mi proyecto de vida. Y ahí, en ese punto de encuentro, es que vivencio mi sexualidad al día de hoy, que elijo mi sexualidad, elijo protegerme o no protegerme, ¿no?
L'Elisenda Carot abans ens deia com ell havia escoltat les primeres coses en relació a la sexualitat. Ara parlàvem dels amics. Jo potser estic equivocada, però jo diria que la major part de vegades el gruix de la informació de què és la sexualitat arriba a través dels iguals.
Bueno, és aquesta potència, no? També perquè quan veiem la sexualitat com algo genital, tot això arriba en un moment evolutiu, no? On les criatures, tu treballes amb adolescents, tenen el poder del grup, supera, més creix, el poder de la família.
Però a més, clar, tu com li preguntes a la teva mare segons què?
Sí,
exacte. És a dir, com que hi ha aquesta barrera de creure que amb el pare o la mare tu no pots parlar d'aquells temes, en canvi amb els amics pots compartir-ho. O sigui, el Pol deia, jo ho explico tot amb els amics, tot.
Bueno, ja està bé que amb el pare o amb la mare no es pugui parlar de tot. És a dir, hi ha una part de privacitat dels adolescents, que és important que sigui així, que sigui amb els iguals. El que passa és que amb aquest encreuament, amb l'entorn d'iguals, clar, cada igual, cada adolescent porta una història personal. I aquestes històries personals de desconnexió amb l'amor i amb el plaer i amb la sexualitat pues es posen en joc amb el teixit de la narrativa que es construeix, no?
Però el que sí que fan és fer demandes implícites. O sigui, sí que venen amb una pregunta. Jo sempre ho associo això, una pregunta estranya, un comentari que dius, i és aquesta intuïció que com a pares hem de desenvolupar, no? De
dir, fes-me un exemple d'una pregunta estranya.
Ostres, no ho sé, el típic adolescent, no, saps què m'ha explicat un amic que no sé què, no sé quantos, moltes vegades, o saps què li ha passat a no sé qui? Això els adolescents sí que ho fan. Mm. Que passa que tu no pots preguntar mai a un adolescent, perquè ell no et contestarà mai. Però sí que ells parlen. De tant en tant deixen anar alguna cosa, no? I és el moment que nosaltres hem de treballar en molt aquesta intuïció i a partir d'aquí anar rascant.
Estem en una societat judeocristiana en què el tema referent a la sexualitat és tabú. Elisenda Pascual.
Avenços. Aquest any s'aplicarà un nou programa, això ens han dit, als centres educatius per treballar la part afectiva i sexual, perquè es treballen les dues juntes dels alumnes. Josep Vallcorba ens explica les finalitats i objectius del programa.
La finalitat és, sobretot, ajudar els centres educatius a treballar d'una forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat. Preparar els nois i les noies per una vida afectiva i sexual basada en la igualtat de gènere i amb el referent dels drets humans. Llavors hi hauria un segon objectiu que seria l'escola col·labora en la construcció d'un model integral de persona sense estereotips sexistes i impulsa tot el que fa referència a una nova concepció d'una realitat social més igualitària i més digna i més justa.
I això com s'aplicarà?
A infantils hi ha aspectes vinculats als rols a uns jocs determinats. Les cuinetes per les nenes i les pilotes pels nens, doncs no. Hem de treballar-ho doncs d'una forma molt més oberta, molt més interactiva, i les cunetes són pels nens i per les nenes i els pilotes són pels nens i per les nenes. Entrem ja a primària, a començar a treballar doncs el coneixement del propi cos, autoestima i respecte, de dignitat, aspectes d'identitats, i entraríem ja a secundària a treballar d'una forma més explícita qüestions vinculades a la sexualitat pròpia, a les diferents visions que hi poden haver-hi, a aspectes vinculats a la qüestió més emocional, a la resolució de conflictes.
Celebrem que arribin aquests programes per treballar l'educació afectiva sexual a les escoles. Una cosa que ens hem deixat al tinter és que experimentin amb la seva sexualitat les criatures. Com a adults, si som un educador, som un pare, som una mare, quina és la resposta que seria més adequada? Perquè el que es feia abans és, deixa això que és lleig, nen, no toquis això, no facis allò, no.
Et quedaràs sec.
Ah, sí.
Sí.
La naturalitat.
si l'espai és adequat, diguem-ne, si està a la seva habitació i tu passes pel passadís, doncs...
Què vol dir la naturalitat? Va, explica-m'ho.
Doncs això, és evident. O sigui...
No, però i et poses vermella dient-ho, eh? Que no et veuen, però nosaltres et veiem, sí, eh?
No, però vull dir que és evident que... En situació, o sigui, a veure, si això està passant en un dinar familiar a la taula, doncs potser no és el moment, no? I llavors li hem de fer entendre a la criatura doncs que a taula millor que no. Però si és el que et dic, que estem passant pel passadís i està dintre la seva habitació, doncs hem de fer com si no ho haguéssim vist. És una etapa necessària, l'exploració, i hem de respectar-los i bueno, fomentar-los, no? Jo havia dit alguna vegada, no? Quan un nano camina o comença a caminar, li donem la mà. En canvi, quan un nen comença a explorar-se, li diem, no, 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 doncs si l'has acompanyat en aquest procés evolutiu, acompanya'l també en l'altre.
Exacte. Sí, escuchándote pensaba cómo en realidad hablamos de sexualidad siempre vinculado con otras personas, ¿no? Y generalmente, o sea, generalmente no, siempre nuestra sexualidad está primero ligada a nosotros mismos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el placer y con el autoconocimiento, eso es negado hasta que llega aquel momento iniciático donde hay una otra persona que me inaugura en la sexualidad adulta.
Me inaugura, com ha quedat això, eh?
La pompositat, sí, sí, no, bonic, esto... bonic.
Sí, però a mi això que m'inaugurin no m'agradaria gaire, és a dir, ens
claro,
inaugurem.
Claro, claro. Exacto, claro. Sí, però sí que la educació que tradicionalment hem tingut tiene que ver con esto de que el otro me inicia, porque empezamos a hablar de sexualidad cuando creemos que es el momento de que empiecen a tener contactos sexuales con otras personas, ¿no? Entonces, implícitamente creo que está este mensaje. No hablamos de sexualidad mientras que, bueno, no puedes estar con otra persona adultamente. Y además sexualidad tiene que ver con la identidad de género, ¿no? Las identidades sexuales, que es algo que todavía no hemos entrado, pero bueno, poder hablar de esto también a nosotros y a nosotras como adultas nos interpela en lo que creemos, en cómo fuimos educadas y en qué estamos transmitiendo, seguramente de una forma muy inconsciente algunas cosas.
Me l'has quitat de la boca, no? Perquè anava a dir, Elisabet, te posa un altre repte, que és fer un programa per parlar precisament de la identitat de gènere i de com la sexualitat...
Prec nota. Ja saps que sempre que feu propostes, les fem.
Les prens, no? Perquè precisament, no? Estic totalment d'acord amb el que diu la Lorena, hi ha un tema amb l'educació sexual que, igual que els colors o les emocions, no haurien de tenir gènere, la sexualitat no hauria de tenir gènere, i en té. Els colors tenen gènere, les emocions tenen gènere, i la sexualitat també té gènere, malauradament, no? Llavors, aquesta informació, no, que té a veure amb l'auto, no, amb l'autoconeixement, amb l'autoplaer, sobretot per part de lo femení, jo em trobo moltes famílies que venen a consulta demanant-me informació sobre com parlar de sexualitat amb les seves criatures, i el primer que els pregunto és com gestionen la seva pròpia sexualitat. I estic al segle XXI, al 2019, i em trobo moltes, no et diré moltes, perquè bueno, tinc un perfil de famílies pues, bastant obert, però em trobo encara... dones, o sigui, persones que es defineixen com a dones, en femení, amb tabús molt grans en relació a l'autoplaer i a la masturbació. Llavors, si tu hi ha algo de la teva història amb la sexualitat que no has abraçat, que no has treballat, que no has incorporat dins del teu dia a dia, és molt difícil que de forma genuïna puguis acompanyar-ho amb naturalitat, no? Amb la naturalitat que deia la Marta.
La Marta volia acompanyar la seva filla amb un tema, amb la menarquia, amb la regla, i se'n va adonar que tampoc hi ha paraules per explicar això.
No, és un tema que tampoc s'ha treballat, i bé, doncs el que vaig fer, o sigui, vaig començar molt d'hora, jo, a plantejar-me com li volia explicar això, i em vaig adonar que el primer que havia de fer doncs, és justament això, mirar la meva pròpia història i viure aquell moment i el que em va faltar i el que no em va faltar. I la veritat és que el procés va ser maquíssim, perquè bueno, vaig poder parlar amb la meva mare, vaig parlar amb les meves germanes, ho vam reviure totes vam parlar d'aquell moment, no? Jo tinc tres germanes, o sigui que imagina't el tema. I clar, a partir d'aquí era com que jo podia afrontar amb molta més fortalesa l'acompanyament cap a ella, no? I bé, això va coincidir amb el Daniel Gavarró i em va proposar de fer un dossier per acompanyar les nenes en la menarquia. I bé, vam començar a decidir quines eren les coses que s'havien de dir o com s'havien de dir, no? Per exemple, donar la informació a temps, però sempre intentant partir d'això, doncs, saps que aquesta amiga avui li ha vingut la regla o saps que no sé qui s'ha embrutat, i a partir d'aquí doncs, explicar-li, donar-li la informació necessària. No?
I aquesta informació es pot trobar per la xarxa?
El dossier de la menarquia sí, és en descàrrega gratuïta a la web de Boira Editorial.
Després també vam parlar, pensar de com volíem incloure els pares en aquest tema, no? Perquè sembla que només és un tema de dones. I després és molt, molt trist, no? Com en la relació de parella, la regla continua sent un tabú i els homes ho fan servir com a arma de... Oh, deus tenir la regla, o estàs... Dius, ostres, això de començar abans, en el moment en què les mares i els pares acompanyem les nenes en la menarquia.
Nosaltres tenim un pare en aquest programa que es diu Oriol Dalmau i té una filla. I això que has dit li direm... Oriol, pren nota. L'escoltem ara.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Ho recordo perfectament. Era jo adolescent, vivia a casa dels meus pares. Estàvem veient la tele tots junts, la peli de Torn, i de cop i volta sortia una escena de sexe, una mica heavy. Normalment eren pel·lícules espanyoles, perquè les pel·lícules espanyoles hi ha menys pressupost i fer escenes de llit és més barat. I es creava un silenci al menjador, allà, tots quatre, amb ma germana, mirant la tele amb cara de pòquer. I a mi de cop i volta se m'escapava un... I pensava, ui, a veure si ho he respirat massa fort, es pensaran que m'estic posant calent o alguna cosa. Acceptem-ho, era tens. Parlar de sexualitat amb els fills no és gaire fàcil, els meus pares no ho van fer. Podem anar de moderns i dir que nosaltres no tenim cap problema, però costa. No perquè siguin nens. Si jo fos monitor d'un casal d'esplai, podria fer unes classes de sexualitat completíssimes als nanos. El problema és que és la teva Martina. I clar, només de pensar-hi se't fa el mateix nus al cervell que si veiessis a Gerard Piqué fent un míting per Vox. El primer que em pregunto és, m'espero que ella em pregunti? Perquè potser ella no ho farà mai. Potser jo si mai m'avanço, a mi ella no li surt. I a lo millor ella li acaba preguntant a un amic, a un xaval idiota de 13 anys, que l'únic referent sexual que té és YouPorn, i que es pensa que la clamídia és un tipus de petúnia. L'altra opció és prendre jo la iniciativa, i de forma natural, reforçat, No, això de forma natural. Què tal, carinyo? Com ha anat al col·le? Amb els nens bé? Ja saps que si algun dels nens es treu la titulina és lo més normal del món, Però tu, guapa, surt corrent en direcció contrària i li dius a la senyo. Vale? El meu consell, mireu a l'Instagram del vostre fill o filla. Això no falla mai. Home, no us poseu amb el vostre nom real, feu-vos un perfil fals, jo què sé. Esporcito XXCrazy06. Perquè es pensin que has nascut el 2006. I de foto podeu posar els Rubius, és igual. Quan veieu les fotos d'Instagram ho sabreu. Que la nena surt allò amb les seves amiguetes, abraçades, fent rient i fent el símbol aquell de la V baixa amb la mà i amb una sudadera. Tot bé. Que la nena surt amb uns pantalonets microscòpics, amb les ungles i el rímel de la Rosalia, i posant en el text tres emoticonos de la flama aquella del foc. Ah, i una última cosa, mireu els likes. En té més de 1.000, oi? No us ho podeu creure, no? Parleu amb ella ja.
Parlar, observar, escoltar... Què més hi afegiríem?
Hem de parlar de gènere urgentment.
Sí?
Sí.
No, això ja ho tenim notat, Ho farem, ho farem.
Escoltant a l'Oriol com a pare d'una nena, encara em queda més clar que això...
Bueno, encara li queda llum en el tema de la monarquia, però també en parlarà, Vull dir, d'aquí no sortirà sense haver pres aquest compromís. Gràcies, Elisenda Pasqual, gràcies, Marta Butjosa, gràcies, Lorena de Mayo, i ho prometem, tornarem parlant de la identitat de gènere.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, un llibre, clar, un llibre Jaume Centelles, de sexe?
Sí, de sexualitat infantil.
De sexualitat infantil. Muntanyes en la cama, el títol ja ens porta a pensar que...
Sí, un llibre dels que parlen de la sexualitat crec que és el que més m'ha agradat des de fa molt de temps. Perquè és divertit, és dolç, és tendre i explica d'una manera molt planera què significa que el pare i la mare s'estimin. Muntanyes en la cama és la història d'un nen que comença a la nit, està al seu llit, té pors, vas llegint i penses que això és un típic llibre que parla de les pors infantils, però no, perquè unes pàgines més enllà ell se'n va a l'habitació dels pares per dir-los que el monstre ha marxat, el monstre que ell havia somiat, i en el moment que ell vol entrar a l'habitació, a la cambra del pare i la mare, allò està tancat.
Ai,
ai coi. Para l'orella a la porta i comença a sentir converses i sorolls estranys.
Què deu ser?
S'imagina que el pare i la mare estan pujant unes muntanyes, Laia. Perquè, clar, tenen així... Ai, ai, de tant... Mira, ara s'aturen. Ara sembla que... estan fent un entrepà perquè li diu si li agrada, si no li agrada, tal. Llavors, cap a més endavant, és tota la història del pare i la mare estimant-se i ell escoltant aquells sons, aquells jadeos que diuen, i quan el pare i la mare diu me voy, i l'altre diu jo també me voy, no us vayáis, no em deixeu aquí sol a casa. És molt divertit. Llavors el pare i la mare surten i li expliquen què vol dir, o què vol dir que el pare i la mare s'estimin, i és una manera molt bonica, a més unes il·lustracions precioses amb uns tons càlids, amb doble lectura, amb el que el nen veu i el que el nen imagina, amb dos plans diferents, un llibre espectacular per entendre què vol dir. És una situació que alguns hem viscut.
Quants nens han imaginat què està passant allà dins?
Com a fill o com a pare, potser t'has trobat amb aquesta situació de que t'han enxampat.
Sí. Llavors,
com ho resols, això?
Doncs amb Les muntanyes en la cama, de la Maria Molina, un llibre publicat per Oco, el llibre que avui ens ha portat el Jaume Centelles.
Fantàstic. A partir de 7 anys, crec.
Una abraçada, Jaume.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Torna-la a posar.
I acabem l'ofici d'educar amb el José Luis Santiso i torna-la a posar, música per compartir.
Sí.
Avui què ens comparteixes, José Luis?
Vinga. Mira, avui primer et faré una pregunta.
Vinga.
A casa teva com li dèieu a la vulva? Quan eres petita, eh?
Quan era petita no me'n recordo, però el meu fill li diu vulva, sí.
Vulva.
Sí.
I el penis?
Li diu penis.
Ui, els tens molt ben educats. A casa meva era el xochete.
Ja.
I el pito.
Ja, el pito sí que ho deia de petita.
Veus?
Això me'n recordo. Això m'he recordat. Em va quedar el pito.
Aquest estiu passat, a la festa de fi de curs, vaig fer de DJ infantil, que m'ho vaig passar molt, molt, molt bé, i vaig posar una cançó que els pares van al·lucinar. O sigui, tothom em mirava com dient, què fas? I jo els vaig mirar com dient, quin problema hi ha? I és que hi ha una cançó del Xiula...
Sí, amics nostres, que envien petons aquí, molts petons pel Xiula.
Parlem sovint d'ells perquè és que ho fan molt bé, sonen molt bé i estan dins d'aquesta mentalitat infantil. No, no és gent adulta només que fa coses que dius, bueno, estan desconnectats de la infància. Hi ha una cançó que es diu Vulva i Penis.
Ah, claríssim. Era claríssim i segur que als nens els encanta.
És molt divertida. Però jo vaig dir que els pares van ser els que més van al·lucinar, mirant com dient, què estàs fent? Vale? Perquè, clar, diu, figa, xona, xirri, xixi, poma, patateta, foradet, baldufa, petxineta, brioix, putorro, carxofa, parrús i xumino, entre d'altres.
Mira que els agraden aquestes paraules a les criatures, eh?
Jo recordo la meva filla quan va començar aquella etapa que diuen caca i riuen, ah, caca, pipi, ah, i anava al cotxe i li vaig dir, escolta això, i li vaig posar aquella cançó del pis, pis, caca, culo, pedo, pis, te'n recordes?
No me'n recordo.
No te'n recordes? No. Ostres, deia això, pis, pis, caca, culo, pedo, pis, es va quedar al·lucinada com dient, ostres, perquè m'estava vacilant, no, caca, dic, mira, escolta això. Doncs aquesta cançó posa tot al seu lloc, diu totes aquestes variants i t'acaba explicant això, que al final és un penis i una vulva, sense més.
Doncs avui acabarem amb aquest tema musical dels Xiula, que parla clar i que agrada als nens i també als adults. Et sembla que acabem escoltant-los?
Vinga, va, penis, sí? Vulva.
Molt bé.
Perquè li dieu figa, xona, xirri, xixi, poma, patateta o foradet? Si té un nom ben concret. Perquè li dieu carxofa, brioix, putorro, badufa, petxineta, perrús i xumino? Crec que ja m'ho imagino.
Petons a tots vosaltres. Disfruteu molt de la vida, del vostre cos... i de l'alegria de compartir amb qui us doni la gana. Et sembla bé?
Perfecte.
Sí? Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Sigueu lúdics, sigueu positius, sigueu alegres i sigueu suplementaris.
Molt bé.
Digues-li vulva, 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 vulva. Si abans li deies pompis i ara li dius cul. Ventila-ho als teus compis que ara li diem vulva. Si encara et costa dir-ho, d'això no en tinc la culpa. Vulva. pam perquè li digueu pitu, minga, trompa, merga, mangareta, pita, popardal. Si té un nom ben normal, perquè li digueu cuca, tita, pulleta, pistoleta, ocellet i cigala. Tots a pic i pala, perquè li dius d'aixonses, no és lleig, no és brut, l'eufemisme enfonsa. Perquè li dius vergonyes, jo no estic ben orgullós. I prou de paraules, jo, onyes. Digues-li penis, 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 penis. Pensa que és bonic el que aquest mot desprèn. Isabel la Catòlica ja li deia penis. No et costarà d'entendre, és més fàcil que el tenis. Penis, penis, penis. Penis, penis, penis. Que li dieu figatxona, xirri, xixi, poma, patateta o foradet. Si té un nom ben concret, perquè li dieu carxofa, brioix, putorro, patufa, patxineta, perrus i xumino. Crec que ja m'ho imagino, perquè li dius d'aixonses, no és lletjant, no és brut, amb l'eufemisme m'enfonses. Perquè li dius vergonyes, jo n'estic ben orgullosa. I prou de paraules, jo, onyes. Digues-li vulva, 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 vulva. Si abans li deies pompis i ara li dius cul. Ventila-ho als teus compis, que ara li diem vulva. Si encara et costa dir-ho, d'això no en tinc la culpa. Vulva, vulva. Perquè li digueu pitu, minga, trompa, merga, mangareta, pita, popardal. Si té un nom ben normal, perquè li digueu cuca, tita, pulleta, pistoleta, ocellet i cigala. Tots a pic i pala, perquè li dius d'aixonses, no és lleig, no és brut, l'eufemisme enfonses. Perquè li dius vergonyes, jo no estic ben orgullós. I prou de paraules, jo, onyes. Digues-li penis, 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 penis. Pensa que és bonic el que aquest mot desprèn. Isabel la Catòlica ja li deia penis. No et costarà d'entendre, és més fàcil que el tenis. Penis, 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 penis,